amb Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:06. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio.
No ens aturarem fins al dia que es tornin tot allò que ens ha tret, no? Els drets, les prestacions socials, la salut, l'educació, són elements als que no renunciarem mai.
Aquestes eren les paraules de Josep Maria Álvarez, secretari general de la UGT a Catalunya, dimecres, dia de la vaga general. Un tema del qual parlarem avui fent balanç amb un dels portaveus de la plataforma unitària per la vaga general a Ripollet. I la vaga i el bloc electoral conformaran principalment el primer bloc d'aquest informatiu. Coneguem ara la resta de notícies destacades de la setmana amb la nostra companya Francina Ricard. Titulars.
Ripollet és el municipi de l'àrea metropolitana que menys residus va produir l'any 2011.
Continuen les activitats del tercer cicle Més Salut amb una àmplia participació.
Aquesta setmana ha començat amb una vintena d'alumnes un nou curs de monitors de lleure infantil i juvenil.
Ricard Torquemada parlarà aquest vespre a la penya barcelonista de Ripollet de la Fórmula Barça i l'equip de Guardiola.
Joan Serrano d'Acció Fotogràfica Ripollet ens visitarà per parlar de la primera jornada fotogràfica Ripollet 2012 que l'entitat celebra diumenge.
Aquestes d'altres notícies en format de breus i la previsió meteorològica posaran el punt i final a l'info d'avui divendres 16 de novembre de 2012. Comencem.
Esteu escoltant Info.
De novembre. Eleccions al Parlament de Catalunya.
En compliment de la normativa electoral, iniciem un bloc de notícies polítiques sobre la campanya on totes les informacions han estat minutades en funció del percentatge de vots que cada formació va treure a les passades eleccions autonòmiques i no pas seguint criteris periodístics. I comencem aquest bloc electoral amb Convergència i Unió, que la setmana passada realitzava una xerrada amb militants i simpatitzants a Ripollet. Aquestes eleccions van d'això. Som una nació i els catalans tenim el dret d'escollir democràticament i pacíficament el nostre futur. Així començava la seva intervenció Josep Rull, secretari general d'Adjunt de Convergència Democràtica de Catalunya i membre de la Mesa del Parlament de Catalunya.
El diputat del Parlament i regidor de l'Ajuntament de Terrassa va assegurar que Catalunya genera prou recursos per fer les infraestructures que necessita, com ara l'Hospital Ernest Lluch. Minut abans de l'acte tenia els mitjans locals.
Nosaltres el que pretenem és algun dia poder-lo fer i per fer-lo el que necessitem són diners i en aquests moments aquests diners no hi són. Malgrat Catalunya genera prou recursos per no només fer l'Ernest Lluch sinó per fer d'altres hospitals, eh? Per exemple l'hospital de Castellbisbal i de Rubí, per exemple. El problema és aquest, que en aquests moments hi ha una situació de molta precarietat a les finances públiques de la Generalitat i per tant nosaltres el que ens comprometem és a fer-lo quan hi hagi els recursos per tirar-lo endavant i sobretot per garantir-ne el manteniment.
Xavier Peñarando, portaveu de CiU al ple municipal, també va atendre els mitjans locals abans d'aquest acte. Amb ell vam comentar com han estat els primers dies de campanya al municipi. Doncs estem amb el portaveu de Convergència i Unió a l'Ajuntament de Ripollet, Xavier Peñarando. Xavier, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, portem pocs dies de campanya, però la vostra formació aquest cap de setmana ja ha sortit al carrer i ja heu pogut captar segurament les sensacions, les impressions de la gent. Què us han dit els ripolletencs de l'inici de campanya?
Bueno, la veritat és que hem sortit aquest cap de setmana com a campanya pròpiament, però nosaltres també ja portàvem doncs, temps sortint al carrer, copsant una mica el que era l'ambient i el que ens deia la gent, i la veritat que potser el que... Bueno, hi ha molta gent que realment demana que s'ha de canviar, que aquesta situació que hi ha contra Catalunya és injusta, que necessitem aquest canvi, que necessitem que per fi tinguem unes estructures on nosaltres puguem decidir, que com diu el lema de Convergència i Unió es pugui tirar endavant la voluntat del nostre poble, del poble de Catalunya, i també ho hem de dir que també hi ha gent que ve doncs, a vegades o que fa preguntes relatives doncs, a les barbaritats, als comentaris que a vegades se senten des de Madrid, no des de la gent de Madrid, sinó des dels mitjans de comunicació de Madrid o des d'alguns polítics de Madrid, coses, barbaritats tan, bueno, doncs, tan increïbles com la del cognom que és l'última, o com el tema de les pensions, o com el que es va dir ahir i no es va dir des de Madrid, que això encara ens sap més greu, que es va dir des d'una formació política catalana, doncs el tema del nacionalisme. Malgrat això, la nostra voluntat és la de sempre, sempre, farem una campanya en positiu, farem una campanya explicativa i farem una campanya per explicar quins són els avantatges de tenir un país que tingui estructures d'estat, un país que tingui un estat al darrere i que en definitiva puguin tirar endavant. Per tant, l'ambient de Ripollet jo crec que és positiu, com l'ambient del país, però estem en l'esprint final, serà un esprint difícil, sentirem molts atacs contra les nostres formacions, i dic no només contra Convergència i Unió, sinó fins i tot contra aquelles que signifiquen independentisme, i evidentment també atacs sense cap sentit contra el president Artur Mas.
Sens dubte, el debat identitari ha sigut el gran protagonista d'aquesta campanya, com ja porta sent-ho en aquests darrers mesos. Respecte a altres temes que també preocupen els ciutadans, sigui l'habitatge, la feina, l'ocupació, tot això, Convergència, què ofereix als ciutadans?
És que jo crec que també amb aquest debat que es diu identitari, jo crec que a vegades també es volen intentar, o sigui, no fer veure, no? Quan hi ha gent que se'ns acusa de que per què ens dediquem a l'atac identitari, l'atac identitari és un atac no només identitari, o el discurs identitari no només és identitari, que també, evidentment, sinó també que és un discurs de necessitat, és un discurs de demanar respecte, és un discurs de demanar que aquells recursos que nosaltres generem, si els podem gestionar des d'aquí, si ens donen la capacitat, no, ja no sols ni ens donen, si ens deixen la capacitat que com a poble hem de tenir, doncs tots aquests aspectes podrem, evidentment, atacar-los amb molta més capacitat. Recordem que el dèficit fiscal de l'Estat respecte a Catalunya són 16.000 milions a l'any, que un hospital costa 45 milions, que una escola costa al voltant de 4 milions i que, per tant, simplement amb que ens permetessin que tinguéssim la nostra hisenda, que ens permetessin que tinguéssim el nostre propi estat, doncs moltes d'aquestes polítiques actives es podrien tirar endavant amb els nostres recursos, sense la necessitat de cap recurs que vingués de fora.
I ja per acabar, fa pocs dies es va presentar a Ripollet la secció de l'Assemblea Nacional Catalana. Ells ens deien en els mitjans que estaven molt sorpresos de que un municipi com Ripollet, la gran resposta que havia tingut. Vosaltres vau, alguns éreu presents a l'acte, també us ha sorprès aquesta resposta del municipi?
No ens ha sorprès, eren presents, ho van fer a títol com a militants de Convergència, evidentment, sense amagar-nos d'aquesta militància, ho van fer i així li van manifestar a aquelles persones que estan al capdavant, que ho farem d'una forma anònima, però també sense cap por a mostrar el nostre recolzament a aquesta, no, a aquesta nova entitat que en definitiva defensa l'independentisme a Ripollet. No ens ha sorprès perquè és la realitat d'aquest país, és la realitat de que l'independentisme no és tan sols d'uns partits, sinó que és la voluntat d'un poble. No ens ha sorprès perquè quan 1,5 milió de persones van sortir l'11 de setembre, evidentment és que al darrere hi ha el recolzament de tot un poble. Per tant, no ens ha sorprès perquè Ripollet, si més no, doncs el que fa és la representació del que és Catalunya. En aquest cas també s'ha de dir que en la representació del que és l'àrea metropolitana, que potser és una zona on l'independentisme no està tan arrelat, però que, bueno, com les primeres enquestes diuen, doncs està ja per sobre del 50%.
Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Parlem ara del Partit Socialista de Catalunya a Ripollet, que tornarà a sortir aquest cap de setmana al carrer per explicar les seves propostes als veïns i veïnes del municipi.
Serà demà dissabte entre la Rambla de Sant Esteve i el carrer Nou, entre les 11 i les 2 de la tarda, i el dia 21 de novembre a la Cruïlla entre la Rambla de Sant Esteve i el carrer de Nou. D'altra banda, aquesta setmana, l'alcaldessa Bell Manel Bustos ha visitat l'agrupació local del PSC de Ripollet, on hi va realitzar una trobada amb militants de l'agrupació per parlar sobre la proposta federalista socialista.
I aquest dimarts al Centre Cultural, militants i simpatitzants d'Esquerra Republicana de Catalunya van poder parlar amb Marc Sangles, diputat al Parlament de Catalunya, número 6 a la llista per Barcelona d'Esquerra Republicana de Catalunya i candidat del Vallès Occidental. L'acompanyava Ares Tobau, regidora de l'Ajuntament de Rubí, segona candidata de la comarca, a més de Lourdes Serra, secretària d'Organització de l'Agrupació Local i membre de la llista per Barcelona.
L'eix bàsic de la xerrada va ser els avantatges de l'independentisme i repassar les seves propostes a nivell comarcal. Tobau, en la seva intervenció, va voler transmetre als assistents el moment tan important que estem vivint, on de forma pacífica i lliure tindrem l'opció d'escollir el nostre futur.
D'altra banda, les joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya a Ripollet van presentar aquesta setmana les diferents propostes que ha fet Esquerra Republicana de Catalunya quan a joventut per aquestes eleccions autonòmiques.
La primera proposta és la creació de l'estat propi. Escoltem a Pablo Muñoz, portaveu de la JERC a Ripollet.
Nosaltres volem, una de les principals coses, un país lliure i reunificat, un país just, i després un país equilibrat i sostenible. Dintre d'un país lliure i reunificat tenim l'apartat d'independència. les coses que volem fer quan després del 25N volem convocar un referèndum per així poder saber l'opinió de tots els catalans sobre la independència i si la volen, perquè la independència és qüestió de la voluntat d'un poble.
Els joves d'Esquerra proposen també la creació d'un bitllet gratuït de transport públic pels joves, l'eliminació dels peatges i la promoció de l'habitatge de lloguer.
Després tenim volem un país just i sobre la política econòmica i el treball el que volem establir de cara als joves, perquè nosaltres, que com som la gent i les joventuts, el que pensem és sobre els joves, sobre els adults i tal, i hasta les ERC. El que volem fer és un bitllet de transports metropolitans i també rodalies i tot, que sigui gratuït.
Pablo Muñoz i Marc Balló, portaveu i secretari de la GERC a Ripollet, respectivament, van presentar les diferents propostes aquest dilluns, 12 de novembre, en roda de premsa, entre les que també destaca reduir l'edat del vot als 16 anys, nacionalitzar els bancs que han estat rescatats, baixar les taxes universitàries i augmentar les beques. Esquerra també proposa un pla d'adaptabilitat dels cicles formatius al món laboral i garantir la sanitat gratuïta per tothom. A nivell de sostenibilitat i transport, la GERC aposten pel corredor mediterrani, la millora del transport públic i la reducció del consum elèctric.
I continuem amb d'altres temes polítics, però ara fora del bloc electoral. El Compromís per Ripollet ha presentat 4 propostes d'al·legacions per l'expedient d'ordenances fiscals 2013. 2 centrades al l'IBI per tal de gravar els pisos buits i bonificar les famílies amb menys ingressos, una taxa nova per a les entitats bancàries que tinguin caixers a la via pública i, finalment, que retiri la taxa que paguen els nens i nenes de les escoles per fer activitats a la Casa Natura o al Molí d'en Rata.
Els regidors del Compromís per Ripollet, José María Osuna, Antoni Pijuan i Maria Ruiz, van presentar aquest dilluns les 4 al·legacions que el seu partit ha elaborat per l'expedient d'ordenances. Osuna va declarar que, tot i que moltes taxes enguany s'han congelat, això s'explica per la pujada de l'any anterior. L'escoltem.
El que passa que tampoc podem caure en el parany de concentrar-nos només en els augments o disminucions marginals de les ordenances, dels preus i taxes, sinó que també s'ha de mirar d'una perspectiva més general i històrica. I és que l'any passat sí que hi va haver un augment molt considerable d'aquestes taxes i preus del tema de l'IBI.
Quan a les al·legacions referents a l'IBI, segons el regidor Antoni Pijuan, la primera va dirigida als que més tenen, paguin més.
Una és, com l'any passat, un recàrrec del 50% en la quota de l'impost de béns immobles als habitatges desocupats. Això ha d'anar lligat amb un reglament que defineixi què és un habitatge desocupat i presentem una proposta, la mateixa que l'any passat. Sabem que la majoria d'aquests habitatges estan en mans dels bancs i les entitats financeres. Doncs bé, habitatges desocupats que no es posen a lloguer social, que se'n pagui un recàrrec. A menys que l'objectiu seria que passessin a una situació de lloguer social. En aquest cas, no hi hauria cap recàrrec.
La segona al·legació proposa una reducció també del 50% a les persones que viuen soles, que estiguin per sota del salari mínim, i les unitats familiars que el superin 2 vegades. Respecte a les entitats bancàries, es proposa una taxa de 400 euros anuals per a les entitats que tenen un caixer automàtic al carrer i que amb el que es recapti d'aquest import es pugui eliminar la taxa que han de pagar els escolars per fer visites al Molí d'en Rata i a la Casa de Natura. El Compromís per Ripollet té previst trobar-se aquesta setmana amb l'equip de govern per tal d'iniciar el procés de negociació de les al·legacions.
Ripollet per la independència, la territorial de l'Assemblea Nacional Catalana a la Vila, ja s'ha presentat oficialment a la localitat. Divendres passat va tenir lloc al Centre Cultural l'acte inaugural, al qual van assistir un centenar de persones i va comptar amb els parlaments de la presidenta de l'ANC, Carme Forcadell, acompanyada d'altres líders com ara Jordi Canals, Jaume Terribas i Ramon Falcó. Canals, coordinador de Ripollet per la independència, va obrir l'acte explicant els inicis de l'Assemblea Nacional Catalana a Ripollet i encoratjant els presents a formar-ne part.
Els parlaments van anar en la línia de proposar una consulta el 2013 a tots els pobles amb representació de l'ANC i a fer una crida als partits polítics perquè treballin en l'objectiu comú de la independència. Minuts abans de començar l'acte, Canals explicava als micròfons de l'Info que les causes de l'augment d'afecció cap a les tesis independentistes són diversos.
Jo penso que pesen una mica les dues coses. O sigui, la gent va començar, molta gent que era indecisa o no tenia clar, va començar a veure com la retallada de l'Estatut va començar a veure que el que es decidia a Catalunya no pintava res a Espanya, ni se li tenia cap respecte per el que votava la gent aquí a les urnes. I la crisi ha ajudat també, lògicament, i ha ajudat a veure, sobretot quan es veu que es demana que Madrid pagui el que deu, perquè ho diu la llei, que ho ha de pagar-ho.
Ripoller per la independència no s'atura en campanya electoral. Jordi Canals ens explica en quina línia demanaran el vot als ciutadans.
A veure, aprofitant la campanya, el que nosaltres orientarem a la gent és perquè voti a partits que es decantin clarament per l'aposta d'un estat propi. Per la independència de Catalunya, per l'estat propi, que n'hi diguin com vulguin, però que sigui clar que van cap a aquest sentit. Aquesta és una cosa que nosaltres us orientarem. En cas de que no ho tinguin clar, com a mínim que es decantin per partits que siguin demòcrates, que s'avinguin a fer un referèndum i consultar la ciutadania i acceptar el resultat que surti.
El proper divendres 23 de novembre la secció local de l'Assemblea farà a 7:45 del vespre una xerrada al Centre Cultural sota el títol Avantatges i inconvenients d'un estat propi. La xerrada serà a càrrec del Centre Català de Negocis.
Ripollet és el municipi de l'àrea metropolitana que menys residus va produir l'any 2011, amb 0,98 quilos per habitant dia, mig quilo menys que la mitjana. La localitat obté millors resultats que altres municipis del voltant a la producció d'escombraries, com ara Montcada, amb un quilo 13 grams, Barberà amb 1,23 quilos i Cerdanyola amb 1,27 quilos diaris per habitant.
Quan a la recollida selectiva, Ripollet se situa en la mitjana comarcal amb un 35,24%, però encara uns 5 punts de la mitjana catalana, que ja ha assolit el 40,6%. L'any passat es van recollir a Ripollet 1.851 tones de matèria orgànica, 649 de cartró, 538 de vidre i 416 d'envasos. Quan altres residus, cal destacar les 81 tones de tèxtil, les prop de 3 tones de medicaments i 1,2 tones de piles. Aquestes dades s'han fet públiques coincidint amb la Setmana Europea de Prevenció de Residus, que té com a objectiu consciència en la seva reducció.
La regidoria d'Hisenda de l'Ajuntament de Ripollet vol recordar als veïns i veïnes del municipi els avantatges de domiciliar el pagament dels tributs municipals.
Fins al 31 de desembre d'enguany, aquelles persones que ho desitgin poden domiciliar els impostos municipals de vehicles, de béns immobles i la taxa d'escombraries. L'Ajuntament ofereix dues possibilitats per domiciliar el pagament dels tributs. Primer, presentant al Registre General de l'Ajuntament al carrer de Balmes número 2 l'imprès que es facilita a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o a la web municipal ripollet.cat, o també omplint el formulari de domiciliacions bancàries que es troba a l'apartat de tràmits domiciliacions a la mateixa web ripollet.cat. A més, un avantatge molt important en el cas de les domiciliacions de l'IBI és que permet el seu pagament en els terminis que estableix cada any el calendari del contribuent. D'aquesta forma, a més de conèixer exactament el dia que es cobrarà el rebut, s'eviten els possibles recàrrecs o interessos de demora.
Mestres, pares i alumnes de Ripollet es van unir dimarts contra les retallades en l'educació en un acte de protesta a la sortida de classe.
Gran part dels centres públics del municipi van realitzar una cadena humana per queixar-se de les retallades en matèria educativa. El seguiment de l'acte reivindicatiu ha estat força massiu. L'escola Enric Tatxer ja ha avançat que pensa continuar aquestes accions tots els dimecres en acabar l'horari lectiu.
El 91.3 Info.
Dimecres, Ripollet es va aturar amb motiu de la vaga general. Tot i el ball de números habituals, era evident que el seguiment al nostre municipi va ser molt important, tant als centres educatius, ajuntament, empreses i comerç local. A Ripollet es va constituir la plataforma unitària per la vaga general a Ripollet, que va convocar dues concentracions i piquets informatius durant tot el dia. Per fer una valoració de com es va desenvolupar la jornada, tenim amb nosaltres a Manel Navarro, membre d'aquesta plataforma. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Podem parlar d'èxit quan a la convocatòria d'aquesta vaga general a Ripollet?
Sí, sense cap dubte. És a dir, el resultat i com ho hem lograt d'una manera o altra que la gent surti al carrer ha sigut molt positiva. És a dir, no ens esperàvem d'una manera o altra aquesta afluència de gent, diguéssim.
Els diferents mitjans, el govern de l'Estat, l'autonòmic, els sindicats, tothom ha donat les seves dades molt allunyades, les unes de les altres, hem de dir-ho. En el cas de Ripollet, però, era força evident, no?, que el seguiment era important. Aquí ningú pot dir que no.
No, està claríssim que d'una manera o altra, per exemple, tenim experiència de que algunes, bueno, com per exemple el cas de Mercadona, la experiència que va haver a la passada vaga general ha fet que aquests mateixos diguéssim, botigues o tendes o centre comercial hagin tancat automàticament. Hem tingut experiències també que d'altres han resistit, com per exemple el Dia o el Lidl i tal, però al final també han tingut que tancar. És a dir, que s'imposa la voluntat de tot el poble. I llavors aquí, pues, a part d'algunes botigues, alguns bars i tal, però que també jo penso que de per si sol han tancat tothom.
Perquè vosaltres diferencieu entre els que opten per treballar aquell dia de vaga o penseu que aquí ja és més l'empresa que opta per deixar obert?
Bueno, jo crec que també aquí hi ha molta pressió també de l'empresari, sobretot tenim en compte que hi ha molts contractes precaris, i llavors aquí molts treballadors han trucat i escolta, passeu per l'empresa perquè nosaltres tenim aquest problema que en la pressió, sí, que és molt relatiu això, aquestes històries d'una manera o altra de que la llibertat del treball, és a dir, jo penso que sobretot la llibertat, és a dir, quina llibertat hi ha quan hi ha 5 milions d'aturats en aquest país, és a dir, la llibertat d'estar a l'atur, això no és cap llibertat, és a dir, per tant és un tema que pues bueno, que jo no comparto, i d'aquest punt de vista pues, penso que aquí s'ha imposat ben el que és la vaga.
Una de les característiques de la vaga ha estat la diversitat de missatges que s'han vist contra les retallades en educació, la sanitat, la reforma laboral. Això ha fet que fos més complex a l'hora de convocar els ciutadans, o ha facilitat que tothom se sentís més identificat?
Bueno, a veure, jo crec que en el cas nostre el que és com plataforma el problema és que hem anat una mica també, diguéssim, la dificultat ha sigut real del punt de vista de que la plataforma s'ha constituït una mica a correcuita, i malauradament, i això ens ha dificultat molt, diguéssim, que la gent d'una manera o altra pues, pugui tocar a més gent, i d'una manera o altra també que d'altres entitats s'assumeixen la mateixa plataforma. Però jo, bueno, tampoc, jo no m'esperava, francament no m'esperava el resultat, perquè en general la publicitat, per d'una manera, que s'ha donat a la vaga general prèviament no era com anteriors, i llavors realment jo penso que ha sigut més espontània, per d'una forma, jo crec que tot això l'hem de mirar de com encausar-lo, perquè realment, diguéssim, tot això es transforma en organització i en una resposta, diguéssim, ben enfocada per aconseguir les reivindicacions que tenim pendents.
A Ripollet hi havia un lema unitari?
Bueno, en principi un lema pròpiament, pues, bueno, és el tema aquest de Ripollet, prou, a Ripollet diem prou, no? I jo penso que era el lema
prou
unitari.
Prou a tot, no? A és tot. Aquell sac on entra el tema de l'atur i de moltes altres
efectivament,
coses, no?
Efectivament, sí. En tota una sèrie de, diguéssim, de reivindicacions o de problemes o de retallades a tots els nivells i d'atur que hi ha en la localitat, que l'estem patint, i per tant, diguéssim, és una mica la gota que colma el vaso, com aquell que diu, no?
Hem de dir que Ripollet arriba als 4.000 aturats, una dada força important. Es van implicar en aquesta jornada?
Bueno, d'una manera molt modesta, la veritat, perquè encara costa molt el que és treure el que és l'aturat, diguéssim, està molt desorganitzat, llavors jo penso que tot ben, sobretot la força està encara en els centres de treball, perquè la gent està organitzada, perquè mínimament hi ha una mica de sindicalisme, en fi, tota una sèrie d'elements que permet d'una manera o altra conscienciar millor el treballador, està millor organitzat, i clar, quan un deixa la seva feina, quan la fiquen a l'atur, pràcticament queda desorganitzat i queda al marge, diguéssim, de pues això, un marginat en tots els sentits.
Parlàveu de que va ser una mica correcuita la formació d'aquesta plataforma. Quins col·lectius la conformen?
Bueno, pues tenim aquí des de Comissions, UGT, tenim aquí la FTC, tenim aquí el COP, tenim també Esquerra Unida i Alternativa, el 15M, i tenim també, diguéssim, el que és l'Assemblea d'Aturats de Ripollet. Són una mica els promotors d'aquesta plataforma.
Vau fer diferents activitats durant tot el dia, o vau començar amb piquets informatius? Com es va desenvolupar la jornada?
Bueno, jo me vaig aixecar a 4:45, vaig anar directament als autobusos de la Font, i allí va anar tot bé, molt bé. A partir d'aquí vam anar a empreses com la Sintermetal, com també Indústries Castelló, i també es va aturar perfectament. I ens vam recórrer una mica els polígons, que pràcticament, a part de petites empreses, que hi havia casos que el patró tenia segrestat els treballadors, arribem en una situació d'aquesta mena, i a partir d'aquí, bueno, els bars i tot això, i va ser una mica tot el procés que vam tenir. Va sortir una vaga, no? Una manifestació una mica espontània a partir del, del migdia, que va transformar, no sé, jo calculo.
Vau fer una assemblea prèvia per això?
Sí, vam muntar una petita assemblea, sí. Bueno, la gent va plantejar una mica aquí les seves qüestions i a partir d'aquí vam sortir en manifestació, no?
La del matí va ser força nombrosa.
Sí, bueno, no sé, jo personalment tampoc no tinc massa idea de les xifres, vosaltres potser més que jo, però que...
S'havien parlat d'unes 4.000 persones al matí que es va juntar amb la de Cerdanyola, una vegada es va poder juntar, i a la tarda unes 1.500. No sé si esteu d'acord o no amb això.
Bueno, jo
el ball de jo tampoc sou molt partidària, no?
Jo el valoro més bé al revés. Jo penso que a la tarda va haver-me... Però bueno, també una impressió personal, i també jo, com estava en un punt de que era al principi de la manifestació, no me vaig enterar molt, però m'ha donat aquesta sensació. Ara, vosaltres sabreu millor que jo.
Va haver-hi algun moment de les manifestacions on es va una mica rebutjar la paraula del Partit Socialista, de l'alcalde? En aquí, quin era el sentit popular? Què és el que va passar?
Bueno, jo, a veure, aquí en la plataforma pues no estem tots d'acord amb aquesta posició, la veritat. Jo penso que és important que s'involucre també la institució com a ajuntament, i per aquest punt de vista, pues, si l'alcalde està també en la manifestació, pues benvingut sigui també. D'aquest punt de vista, jo penso que, és a dir, s'ha d'involucrar amb el ciutadà, per això el representant del poble. Ara, hi ha discrepàncies com tot. Ara, bueno, pues, evidentment, diguéssim, a l'hora d'intervenir, pues, no pot intervenir com vol, i aquí, pues, bueno, cada un és una mica lliure en aquest sentit.
I a partir del 14N, què passarà?
A partir del 14N, bueno, jo crec que hem de reforçar les organitzacions, com he comentat una mica abans. És a dir, ara ens hem de trobar de nou la plataforma, treure una mica de balanç, és a dir, els encerts i els no encerts, i veure com d'una manera o altra, pues, bueno, la deficiència d'això, és a dir, com ho preparar al mateix temps, com organitzar millor la manifestació, recollir la gent i tot això, és a dir, que no hagi, és a dir, que la gent sàpiga exactament, perquè, per exemple, la convocatòria de la manifestació no estava clara en la convocatòria. Llavors, aquí també va ser un fallo, perquè molta gent preguntava primer, i on ens trobem, i com ens manifestem, i tal.
Les xarxes socials ahir van jugar un paper important, no?
Sí, evidentment, també, en aquest sentit, sí, també.
Doncs nosaltres seguirem informant de tot el que feu, i doncs us preguem també, no?, que continueu visitant Ripollet Ràdio, els nostres estudis, per poder parlar, doncs, de tot allò que la plataforma decideix. Així. Manel Navarro, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres, i evidentment estarem encantats de tornar a expressar, diguéssim, el que estem treballant, per el que estem treballant. Però sobretot ara jo penso que la qüestió és sobretot l'atur i tot això, és a dir, perquè és el gran problema que tenim a Ripollet. És a dir, 4.000 i pico aturats són molts, i en proporció, jo no sé el percentatge que pot representar, però és realment... Llavors hem de treballar tot això amb les institucions, perquè, clar, la gent vol feina i vol una sortida, i això és el que hem de buscar.
Doncs seguirem parlant de tots aquests temes. Manel Navarro, gràcies.
Gràcies a vosaltres, vinga.
Esteu escoltant Info.
Unes 130 persones van participar el passat dimarts 13 de novembre al taller de prevenció de risc cardiovascular que va organitzar la Regidoria de Salut Pública en el marc del tercer cicle Més Salut. L'activitat la van realitzar diverses infermeres dels tres CAPs de Ripollet, així com el doctor Agustí Guiu.
Un cop realitzat un petit qüestionari i prendre la pressió arterial, es donaven alguns consells de salut i s'adreçava als participants si era convenient el metge de capçalera. Aquest és el segon taller de prevenció que realitza dins el cicle. Fins al moment, la valoració que fa la regidora de salut d'aquest tercer cicle és molt positiva. Escoltem a Gemma Edo.
Fantàstica, sobretot la setmana passada. Aquest ja l'havien fet l'any passat, bueno, l'any passat ja s'havia fet i la gent sabíem que participava força, i l'anterior doncs va ser una sorpresa veure com la gent ho provava i ho feia, i bueno, va estar molt bé. La veritat és que sí, acabada ens sorprèn, i acabada fem les coses amb una miqueta més d'imaginació. Ja hem vist que les xerrades no acaben de convèncer, el que convenç són els tallers, és on la gent participa, doncs treballem per aquest tema d'aquí.
La pròpia regidora ens explicava als micròfons de Ripollet Ràdio les activitats que resten per realitzar.
Resta una, que és la de cuina sense pares, que es farà amb la Gresca, amb els nens de la Gresca, i queden dues per professionals, que es farà juntament amb Diputació de Barcelona. Tenim gent apuntada de professionals, una per lleure i l'altra doncs per les escoles.
Així, el 23 i 30 de novembre realitzarà un taller sobre la salut mental en adolescents i joves dirigit als professionals. El 20 i 27 de novembre es faran dues sessions de formació per monitors de l'esport i el lleure i, finalment, el 28 de novembre, el taller de cuina sense pares. El Centre Cultural va acollir el passat dijous, 8 de novembre, les quartes jornades de delegats de Ripollet organitzades per la Regidoria de Joventut i Ciutadania. L'activitat va comptar amb la participació d'un total de 58 alumnes dels instituts públics Lluís Companys, Can Mas i Palau CIT. L'objectiu de la jornada era oferir formació als delegats de classe i que ells fessin propostes de millora dels seus centres i també dels joves a Ripollet. Tal com explicava el regidor de Joventut, Rafael Gómez, l'objectiu principal d'aquesta jornada és crear un espai de tant de formació com de debat.
Es una jornada que ya se lleva celebrando durante varios años. Lo que pretende es crear un espacio o un foro de reunión para los diferentes delegados de las diferentes clases, los diferentes institutos que tenemos en Ripollet, con el objetivo de que sea un foro de intercambio tanto de opiniones así como de posibles problemas que encuentran dentro de su clase o de su instituto. Incluso además digamos que es un foro a nivel formativo, en el cual se da formación sobre cuáles son las funciones y responsabilidades que tiene el delegado.
La jornada va començar amb una sessió pràctica a càrrec de la dinamitzadora juvenil del casal i del mediador de l'oficina. Aquesta sessió es basava en dinàmiques de grup sobre la gestió de les emocions, on es van tractar temes com ara perdre la vergonya a parlar, fer propostes, com gestionar la informació, aprendre a escoltar i a confiar o com gestionar els rumors, entre d'altres. Després d'esmorzar i de conèixer les instal·lacions del casal de joves i del cafetí, els delegats van realitzar una sessió més teòrica sobre què és ser delegat, quines funcions tenen, així com els seus drets i deures. Finalment, el regidor de Joventut i Ciutadania, Rafael Gómez, va donar les gràcies a tots els joves per les seves aportacions i els va convidar a participar activament en els seus centres, així com a realitzar aportacions a debat jove. Gómez va destacar la importància de l'opinió d'aquests joves i com s'utilitzen aquestes jornades per a la programació d'altres activitats.
Consideramos que los delegados de las clases en los institutos, al fin y al cabo, dejan de ser líderes, tanto líderes de opinión como líderes para los mismos compañeros y alumnos de su clase. De esta jornada sacamos conclusiones, evidentemente, pues de los problemas, necesidades y demás que encuentran los delegados dentro, tanto de institutos como a nivel personal o a nivel de juventud dentro del municipio. Y de ahí sacamos, evidentemente, las acciones que realizamos en los siguientes años, ¿no? De año a año.
L'acte va finalitzar amb el lliurament de diplomes a tots els participants.
El passat cap de setmana va començar amb una vintena d'alumnes al curs de monitors de lleure infantil i juvenil organitzat per la Regidoria de Joventut i Ciutadania per donar resposta a la demanda de formació de joves al municipi. Durant dos mesos, l'escola Tras treballarà amb els alumnes al Centre Cultural Pedagogia del Lleure, Psicologia Evolutiva, Natura i Lleure o Expressió.
El curs dura dos mesos amb 254 hores entre teoria i pràctiques i facilitarà la titulació oficial per treballar en el sector del lleure infantil i juvenil. El regidor de Joventut i Ciutadania, Rafa Gómez, ha destacat el gran interès que aquest curs continua suscitant en la població del municipi i la necessitat d'establir uns preus assequibles amb descomptes per les persones de Ripollet. El curs de monitors de lleure infantil i juvenil té una durada, com dèiem, de 254 hores, de les quals 150 són de pràctiques. El diploma de monitor autoritzat a exercir aquesta funció en colònies, campaments, rutes o camps de treball, entre d'altres. A més, algunes universitats reconeixen amb crèdits de lliure elecció els diplomes de monitor. Aquest curs està inclòs en el tercer Pla Local de Joventut 2012-2015.
El periodista i comentarista esportiu a Catalunya Ràdio i TV3, Ricard Torquemada, parlarà aquest vespre a Ripollet de Fórmula Barça. Aquest és el títol del seu llibre, un estudi sobre el joc del conjunt blaugrana a l'etapa de Pep Guardiola com a entrenador.
Amb el subtítol Viatge a un equip que ha descobert l'eternitat, Torquemada intenta en aquest llibre penetrar en la personalitat futbolística d'aquest equip que ha fet història per tal de capturar l'essència del seu pla de joc. Poden descobrir el món del Barça de Guardiola avui divendres a les 8 del vespre a la seu de la penya barcelonista de Ripollet, ubicada al carrer de la Lluna número 20.
Convidat per la Regidoria de Joventut i Ciutadania el passat dimarts 13 de novembre, el sociòleg Pep Martí Masferrer va presentar a la biblioteca el llibre Moviment Veïnal, Reptes de Futur, editat per la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona. Una mirada al present i futur de les entitats veïnals que vol ser una eina per ajudar-la a millorar en el seu dia a dia i aconseguir una major incidència dins el territori.
Es tracta del sisè llibre de la col·lecció Quaderns de Carrer i arriba després de 1970-2010, 40 anys d'acció veïnal. L'obra està basada en un estudi sobre bones pràctiques associatives de Pep Martí. Principalment, Martí va insistir en la necessitat de modernització i relleu generacional de les entitats veïnals. Sentim algunes de les recomanacions que Martí va fer durant la xerrada.
Jo recomano que hi hagi el vocal de relació amb els socis, una persona que no tingui altra funció que avui parlo amb aquest, demà amb aquella, demà més enllà, demà demano opinió de l'altre i tal, per anar implicant i per anar preparant els relleus amb temps. Si ens recordem de buscar relleus quan els estatuts ens diuen que hem de fer eleccions...
El coordinador d'aquest llibre també va insistir en la necessitat d'informar o recollir les inquietuds de nous socis sense confondre soci amb client social a canvi d'una quota.
Cuidado, estem fent clients socials. Si quan ve una persona i s'interessa per ser soci, tu li dius, entre el que portes tu, el que porto jo i el que porta l'altre, els tres tindrem més, aquest és el discurs associatiu. Però jo crec que hi hauria d'haver una petita fitxa d'entrada, quan algú ve a fer soci, per dir què esperes d'aquesta associació i què creus que pots aportar a l'associació.
Ampliar el nombre de persones que puguin executar tasques dins l'associació i disposar d'un pla de treball. Establir pautes per fer atractiva les associacions de veïns als joves. Crear espais de participació interna i utilitzar el consens van ser altres dels consells que va donar Pep Martí a les entitats veïnals i que poden trobar el llibre Moviment Veïnal, Reptes de Futur.
El proper dilluns a les 7 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cultural acollirà l'acte de presentació del llibre El quadern de tardor de Joan Vidal, de l'autor Joan Soler i Amigó. La presentació anirà a càrrec de l'historiador Alfred Pérez Bastardas.
Joan Soler i Amigó és escriptor, pedagog i Premi Nacional de Cultura Popular 2006. Fa molts anys l'autor va trobar uns plecs de fulls escrits pel seu besavi, Joan Vidal, una mena de memòries novel·lades de la seva joventut. Les va escriure uns 40 anys més tard, a la seva seixantena, i retrataven l'últim quart del segle XIX i els començaments del segle XX. Prenent com a base aquell quadern, Joan Soler ha enllestit una novel·la teixida amb fils d'història. Joan Vidal i Valls havia nascut a Ripollet, al Molí d'en Xec, i la novel·la comença justament quan marxa del poble per anar a Barcelona a estudiar. Per tant, a través d'aquesta història coneixerem part de la vida quotidiana d'aquella època, però també a un ripolletenc desconegut per molts, que va arribar a ser un personatge actiu dins la política del moment, esdevenint fins i tot alcalde de la ciutat de Barcelona.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Acció Fotogràfica Ripollet celebrarà aquest diumenge la primera jornada fotogràfica amb activitats durant tot el matí al pati del Centre Cultural. Serà una jornada a peu de carrer per tal de permetre que tothom pugui veure i participar a les activitats. Tallers, sessions amb models i exposicions a l'aire lliure conformen el programa de la jornada. Però qui millor ens ho pot explicar és el president d'Acció Fotogràfica Ripollet, Joan Serrano. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Parlem d'aquesta primera jornada que organitza l'entitat. En què consistirà una mica? Què és el que voleu aconseguir amb aquesta primera jornada?
Bé, amb aquesta primera jornada el que volem aconseguir pues, és apropar una miqueta al soci de l'entitat que ens vingui a veure, que pugui gaudir un dia de moltes activitats dissenyades per ells, però també que estigui oberta a tothom. Mm-hmm. Per això el sentit de moltes coses que farem pues, serà a peu de carrer, perquè la gent, pues, els veïns de Ripollet, pues, tot i passant, pues, es puguin veure totes les activitats que farem i s'apropin a nosaltres i pues, parlem de fotografia i xerrem de fotografia, tot plegat. És una jornada que, al ser la primera, pues, bueno, tot serà un tou de valoracions després, a veure què funciona, què no funciona, si la idea ha estat ben rebuda, i tot i que bueno, no és tampoc no fem moltes cosetes, però bueno, ja marquem
una matinal fotogràfica intensa, podem dir. Si et sembla, anem a fer un repàs a cadascuna de les activitats. Durant tot el matí fareu una jornada de portes obertes. Què és el que es pot visitar?
Bé, doncs tenim, en primer lloc, a les 10 del matí, tenim les portes obertes del que és el laboratori humit de Blanc i Negre, el laboratori d'antanyo
que teniu al Centre Cultural,
que està aquí a la sala del Centre Cultural, i els companys que porten aquest laboratori pues, estaran allà per rebre pues, pues, bueno, a part dels socis, però qualsevol persona que pugui passar-se i visitar-se i veure pues, relativament com se feien les fotografies antigament amb paper i en líquids de blanc i negre. Val? També estarà obert el que és el, diguem, la sala d'estudi, perquè bueno, tant els veïns de Ripollet com els mateixos socis pues, puguin veure com se realitzen fotografies d'estudi amb els focus, amb els flaixos, com se domina la llum i una miqueta pues, veure les instal·lacions. Vale? Aquestes dues coses, que també està aquí al Centre Cultural. Després, bueno, a les 11 del matí tenim una taula rodona que tots els socis i persones no sòcies que també poden participar pues, a poder donar idees d'exposicions, idees de projectes, sempre parlant de la fotografia.
No m'ho crec que necessiteu idees, perquè em sembla que us sobren. Feu bueno, moltes coses, després me'n parles.
Bueno, de fet les jornades aquestes són molt atractives perquè tothom diu la seva. Algunes, lògicament, es poden efectuar i es poden executar amb el temps prudent, o les millors, però hi ha moltes que estan en, diguem, estan guardades per un futur tindre, però encara en volem tindre.
Perquè el que sí que veig és que vau començar fent moltes exposicions una mica doncs, col·lectives dels socis, de concursos, sortides que fèieu, i ara comencen a sortir doncs, aquells socis individuals que fan, a lo millor, doncs, fotografies sobre un tema concret, no?, que volen també exposar a nivell individual o amb dues o tres persones, per exemple, a la biblioteca, etcètera, no?
Sí.
Comencen a sortir iniciatives d'aquest tipus, on vosaltres també sou una plataforma.
Bueno, de fet, això és el fruit d'una tasca ja que portem vora de 4 anys, 3 anys i mig, crec recordar, portem 3 anys i mig. Lògicament, hem començat i continuem amb el que és la part col·lectiva sempre, com a entitat sempre tenim que anar com en pla col·lectiu, però fruit ja de lo que és la cultura fotogràfica que va agafant tot el soci, se va enriquint de la nostra entitat i de lo que és la fotografia en si, se va fent fort amb aquest tema i ja hi ha autors, ja hi ha socis, ja hi ha personatges que ja despunten, que ja volen més.
Discípuls teus,
bueno.
Entre cometes, no? Perquè a molts els has ensenyat tu.
Bueno, però la veritat que sí, que és un orgull també personal meu. És
ho diu amb tota la humilitat possible.
Sí, és l'orgull de l'entitat, però bueno, també una miqueta, jo he posat una mica la meva gra de sorra perquè tot això funcioni, perquè tot això es puguin veure ara aquests resultats, que més maco que un participi a nivell col·lectiu, però que també pugui un ja valentonar-se a poder ja exposar una obra, exposar una col·lecció, a la biblioteca, a entitats, a amigues que tenim, i bueno, pues està molt bé.
En aquesta sessió també presentaré una aplicació del vostre web. De què es tracta?
Bé, el tema aquest és un tema, sí que és una mica íntim de l'entitat, no?, pel soci. Tenim una web i la volem encara potenciar molt més. Volem que a través de la web pues, el soci pugui participar en el concurs social i dintre de poc també s'obrirem el que és el concurs nacional, també pugui ser a través de la web on participi tothom de tot Espanya, de Catalunya, de Ripollet, doncs tothom puguin visitar la web i diguem, treballar a través de la web. I llavors aquí presentem uns mecanismes, presentem uns programes d'aquests socis que tenim, que és l'Àngel Gallardo i l'Albert Cobo, perquè es puguin, diguem, explicar més o menys tot aquests adelantos que fem a través de la web.
No podia ser una jornada fotogràfica sense exposicions.
Pues sí.
Què podrem veure aquest diumenge?
Bé, pues tenim una exposició que volem inaugurar, que va ser l'exposició del primer concurs infantil que es va fer al Sant Jordi la Rambla del mes d'abril d'aquest any, i que per, bueno, qüestions de dates i de lloc, que no, sempre, com tu sabràs, no podem exposar mai quan nosaltres volem, perquè lògicament el Centre Cultural té els seus espais, té el seu timing, i llavors doncs, bueno, hem pensat que, com tu bé has dit, que sempre tenim que fer alguna exposició, pues que millor honor que amb una primera jornada fotogràfica aquesta exposició pues se pugui inaugurar. No és que tinguem molta participació d'en quant a infantils, però doni-do, i farem pues, això, pues, que vinguin els pares amb la canalla, fer en aquest cas la inauguració d'aquestes fotografies, amb els biombos aquí a fora al carrer, si pot ser, si el tiempo no s'acompanya.
Sí.
I després també provocar un petit taller pels infantils, que vinguin amb la seva càmera, tots estan avisats que vinguin amb la seva càmera, perquè algú farà de model, vale? ja la vocalia que tracta aquest tema ja està treballant i voldrà pues, fer que la canalla pues, encara pues, el diumenge hi faci fotos i pugui pues, gaudir també ells petitets de fer un reportatge i fer fotografies.
Faran fotos als petits i també als grans, perquè acabareu amb un taller amb models també imagino que obert, no? Com
sí,
serà?
Sí, la idea és d'una part de l'estudi, del material que tenim d'estudi, fer-lo baixar al peu de carrer, vale, aquí a la Rambla, perquè bueno, tot el veí que passi pel carrer pues, pugui participar i pugui fer fotografies també, i la idea és muntar com un petit mini-estudi i les models pues, hi aniran passant i s'aniran fent fotos i tothom pues, anirà fent fotos amb una mini-organització, vale, perquè tots de cop tampoc poden, però bueno, aniran fent uns turnos i aniran fent fotos d'una manera o altra. La qüestió és això, que el veí de Ripollet vegi que estem actius, que fem coses i que puguin participar amb el més que puguin. I bueno, pues, també aprofitarem pues, per captar algun soci, que algú soci es vulgui fer soci de l'entitat i bueno, pues, parlar de fotografia, gaudir de fotografia, que és el que de veritat pues, és el que ens porta a tots a estar una jornada com aquestes, aparcar un poquito lo que es la crisis y hablar de fotos y bueno, pues aquest mitjà de comunicació tan grandiós i tan maco i artístic que tenim, pues que entre tots pues, gaudim, no?
Perfecte. Doncs se'ns ha acabat el temps, Joan. Seguirem parlant de fotografia. Acabem la jornada amb un dinar ràpidament, no?
Pues sí,
cap a les dues.
És un dinar cap a les dues que té una mica la gràcia de que a part dels socis i persones que vulguin vindre a dinar, pues tenim la convidació i participen al Club de Fotografia de Badia de Vallès, que també volem, no està aquí apuntat amb el que és les normes del temari, però sempre volem que una entitat convida una entitat, diguem, propera, que també estiguem nosaltres parlant d'això, de fotografia.
Perfecte. Doncs ja ho saben, que serà des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia aquest diumenge, gràcies a Acció Fotogràfica Ripollet. Joan Serrano, merci, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins diumenge.
Igualment.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera. Breus informatius.
Demà dissabte el centre excursionista Ripollet realitzarà la setena etapa del GR4 entre la carretera de Mollà-Súria i Cabrianes. Es tracta d'un recorregut de 18 quilòmetres i mig i per a més informació saben que poden consultar al centre cultural o a la web de l'entitat centreexcursionistaripollet.com.
Aquest mes de novembre, l'entitat Ripollet Sardanista celebra el seu 37è aniversari. Aquest diumenge a les 5 de la tarda, el pavelló Joan Creus acollirà una ballada amb les cobles Marinada i Ciutat de Cornellà. La celebració continuarà el proper diumenge, 25 de novembre, amb un dinar de germanor i un concert al Teatre Auditori amb l'orquestra Costa Brava.
I dimarts 20 de novembre la biblioteca acollirà un nou taller per a infants i adults en el marc del projecte Nascuts per Llegir. Es tracta d'un taller de tècniques de cachorreo amb jocs i cançons de falda per comprendre el desenvolupament del nadó. L'activitat està dirigida a infants de 5 a 12 mesos i les seves famílies anirà a càrrec del centre Creixent Entre Rialles. Serà a les 6 de la tarda i requereix inscripció prèvia a la biblioteca.
El proper dimecres 21 de novembre, amb motiu del Dia de la Ciència, el Centre Cultural acollirà a les 11 una xerrada sobre les proteïnes, els engranatges de la vida. Serà càrrec d'en Xavier Barril Alonso, llicenciat en bioquímica i doctor per la Universitat de Barcelona. La xerrada està adreçada a alumnes de quart d'ESO i batxillerat i preveu comptar amb l'assistència de joves dels instituts Lluís Companys, Can Mas i l'Escola Sant Gabriel.
Ja saben que per a més informació poden consultar la web municipal ripollet.cat.
El temps.
I abans d'acabar, mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest cap de setmana es preveu un descens de les temperatures i un augment considerable de les probabilitats de pluja. Pel que fa a la resta de la setmana, el sol lluirà gairebé tots els dies, amb excepció de dimecres, que s'espera la presència d'alguns núvols, però que no portaran pluja.
I I fins aquí l'info d'avui divendres 16 de novembre de 2012. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic Francina Ricarti, que us parla Remei Herrera. També els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar-lo online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. I els deixem escoltant un tema titulat Fotografia, tot recordant la jornada que Acció Fotogràfica Ripollet celebra aquest diumenge al matí al pati del Centre Cultural. Gràcies per acompanyar-nos, bon cap de setmana i fins la setmana vinent.
De mi piel, tus fotografías, para verlas cada vez, que tu ausencia me devora entero el corazón, y yo no tengo remedio más que amarte. Y en la distancia te puedo ver, cuando tus fotos me siento a ver. Y en las estrellas tus ojos ver, cuando tus fotos me siento a ver. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás.